Històries de ràdio local. Woody Allen va retratar l'evolució d'uns personatges a través de la ràdio en el seu film Dies de ràdio. La banda sonora que escoltem és l'homenatge del director novaiorquès als amants d'aquest mitjà audiovisual. La ràdio ha proporcionat a moltes generacions l'escalfor, la intimitat, la música i els coneixements. Sant Celoni ha participat també de l'aventura i ho ha fet des dels anys 70, quan la nova època democràtica tot just arrencava. L'empenta d'un grup de persones del poble va permetre que la ràdio municipal fos una realitat. I des de llavors la ràdio ha viscut tota una vida, amb alegries, desenganys, alts i baixos que, com l'existència mateixa, l'han acompanyat fins avui. Punt7 Ràdio Sant Celoni celebra 20 anys. El programa, que ara escoltareu, pretén fer un repàs de la seva història. Però per explicar l'evolució del mitjà, és imprescindible saber què passava a Sant Celoni i a Catalunya, i fins i tot com avançava la resta del món durant els anys 70, 80, 90 i fins avui. Dies de Ràdio Local és un programa amb guió i realització d'Enric Molla. Els primers anys.
A la fi, com que ens ho vam prendre molt seriosament i creiem en la independència de l'emissora i volíem una emissora potent, doncs vam estar reclamant molt que hi hagués un pressupost. Em sembla que el de sempre, no? I vam amenaçar amb el meu equip directiu de que plegaríem si no es donés el cas. I efectivament, un dia vam trobar un policia municipal a la porta i no vam poder entrar mai més a la ràdio.
Josep Maria Pasqual va ser un dels directors en els inicis de Ràdio Sant Celoni. No va ser l'únic. Durant els anys 80 l'acompanyaren Alfred Usart o Agustí Ruiz. Tot plegat era un reflex de l'agitació i la falta de regularitat amb què es va haver d'enfrontar la ràdio. Eleccions municipals, problemes legals i burocràtics, en fi, tota mena d'entrebancs que van dur temporalment a tancar l'emissora. Mentrestant, Catalunya respirava lleujada pel fracàs del cop militar de Tejero, presumia d'una nova estrella futbolística anomenada Maradona i s'esgarrifava amb una de les catàstrofes humanes i ecològiques més vergonyoses del segle XX, l'accident a la central nuclear de Txernòbil.
L'any 81 va ser l'any del Tejerazo. Com si fos un malson, el teniente coronel Tejero irrompia amb la pistola a la mà al Congrés dels Diputats amb el tricorni fins a les celles i la veu sorollosa ordenant. Una imatge decimonònica i poc tranquil·litzant en aquell moment. Després es va convertir en una típica postal de l'Espanya més rància i de sainet. I aquella grotesca trabanqueta de Tejero al general Gutiérrez Mellado, trabanqueta impotent que no aconsegueix abatre el vell general. Avui sols és un record, un mal record, del qual el que més ens queda és l'esperpèntica figura del tinent coronel Tejero pistola en mà amenaçant els diputats d'una manera més apresa en algun baix suburbi urbà que en una escola. El 23 d'abril, a l'edat de 84 anys, moria Josep Pla. El 13 de maig, el papa de l'Església Catòlica, Joan Pau II, sofreix un atemptat del que en surt sols mal ferit. Pel juliol es va complir el centenari de Pinocho. S'havia publicat per primera vegada el 7 de juliol de 1881. Pel setembre, torna a casa el darrer dels exiliats de la postguerra. Just pocs dies després del centenari Picasso, el Guernica tornava. La seva arribada va estar envoltada dels mateixos escàndols, polèmiques i improvisacions que l'han envoltat al llarg de la seva existència.
Durant els primers mesos d'aquest any 81, els que seran els primers components de la ràdio es van organitzar. i comencen les primeres emissions en període de proves, esclar. Unes emissions, tot s'ha de dir, una mica de pa sucat amb oli. L'equip de direcció estava format per l'Antonio Guerrero, en Josep Vigues, l'Alfred Usar, l'Adela Gené, en Joan Costa i alguns col·laboradors. Tenim amb nosaltres en Joan Costa i l'Antoni Guerrero. Joan, què recordes d'aquells dies?
Sí, doncs d'aquell temps haig de recordar moltes estones boniques i moltes estones no tan boniques, precisament, perquè amb l'Antoni Guerrero, que era el cap tècnic, podíem dir-ne, estàvem fent moltes proves, perdíem moltes hores en aquí, agafàvem els vehicles, anàvem a la Batllòria, per exemple, anàvem a Villalba, anàvem a altres pobles de la comarca del Baix Montseny, i així intentaven mirar a veure si cobríem les nostres expectatives que teníem d'emissió de cara a la comarca nostra, no? I era bastant positiu perquè a molts llocs se'ns sentia, en altres hi havia interferències, però ja dic, vam estar-hi moltes hores amb l'Antonio i tot el nostre equip, i en Lluís Amargani i una sèrie de gent, i col·laboradors, evidentment, que ara no em venen al cap, però va ser una època que déu-n'hi-do.
Quins altres tipus de feina portàveu endavant, Antoni?
Bé, pues, abans de poder cursar tota la paperassa i tots els permisos i memòries, històries que demanaven per legalitzar l'emissora, per sortir legals, doncs nosaltres vam posar mans a l'obra i el que vam fer va ser fer una emissora casera i bueno, fer una mica de pràctiques, una mica de una espècie de curset privat vam fer, no? Particular. I, bueno, per fer una mica rodatge, la veritat. I fins que no vam tenir l'emissora amb cara i ulls, doncs vam anar fent així.
L'Ajuntament invertia alguna quantitat per l'emissora?
Pel que fa a l'Ajuntament, sí, recolzament de paraula en havíem tingut molt, però evidentment mai havíem vist ni una pesseta, això ho podem dir-ho claríssimament. Alguna pesseta per material potser, però ho poso molt en dubte.
No, en aquests moments l'Ajuntament no va invertir ni una pesseta, evidentment. Pues ho feien, pues, un portava una platina de caset, l'altre portava un micròfon, l'altre portava, bueno, una mica, cadascú portava una mica de lo que fos, i amb aquestes condicions vam anar funcionant fins que va arribar la emissora, clar, evidentment. Llavors l'Ajuntament es va mullar una mica, sí, una mica no, es va mullar molt.
Quin tipus de programes es feien, aleshores?
Evidentment, en període de proves, el que dominava en la nostra sintonia era la música, alguna que altra notícia que llegíem en els diaris del dia, també donava informació de les farmàcies de guàrdia, que molta gent per telèfon ens ho demanava, i al principi teníem molt contacte telefònic amb gent que es trucava, doncs mira, us sento bé, no us sento bé, i bàsicament era la música el que dominava a la nostra sintonia.
Segons un organigrama que hem trobat de l'època, hi havia un cap de secretaria, Vigues, un cap tècnic, tu, Antoni, un cap de programació, l'Alfred Usar, un cap de publicitat, en Joan Costa, uns assessors tècnics, en José Luis, en Jaume Sala, en Jordi Saula, i uns assessors de programació, Adela Gené, Enric Molla i Ferran Llavina. Va funcionar mai aquest organigrama?
No va funcionar mai així, mai, 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 mai. Vull dir, idees moltes i moltes propostes, però va funcionar així com aquell, eh?
Mentre tot això passava, el mes de maig, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat adreçava un escrit a l'alcaldia indicant que en l'expedient rebut hi havia defectes formals. Defectes que, en principi, soluciona l'alcaldessa Teresa Rossell amb un escrit dirigit a dit departament en data 22 de juny de 1981. Antoni, recordeu algun problema curiós? Un problema especial?
Bé, doncs pues, sí, sí. No va ser cap problema, però el que vaig quedar molt parat del servei d'informació que tenia la Guàrdia Civil en aquell temps. I va ser un cas molt curiós. O sigui, vam sortir amb la emissoreta aquella prefabricada, ai senyor, que jo no arribava enlloc, i per fer una mica de proves i una mica d'història, i això vam sortir avui al vespre, per exemple, i a l'endemà a les 9 del matí ja em cridaven dalt al quartel, el sergent de la Guàrdia Civil, a veure aquesta emissora, i que jo era el responsable, i que li havien dit, li havien comentat, i no sé què li passava als partes, però vamos, el servei d'informació era força, força, força bo. Llavors vam aclarir pues, que, no ho sé, que s'entengués amb l'Ajuntament, que eren els responsables finals, no? I crec que així ho van fer, sí, sí. Vam parlar amb la Teresa Rossell, vaig parlar jo amb la Teresa Rossell, la Teresa Rossell em va dir que no em preocupés, que no molestaria més, i així efectivament va ser. Crec que ella va fer alguna cosa en aquest cas, no?
Efectivament, amb data de 3 de juliol, s'ha d'enviar per part de l'alcaldia un escrit al comandante de la Guàrdia Civil notificant-li que s'està emetent de manera provisional. I és que s'havia d'anar amb peus de plom. De tota manera, la cosa no devia anar massa bé, ja que pel setembre aquest equip de direcció va dirigir un escrit a l'Ajuntament expressant les precàries condicions a què funcionava l'emissora i exposàveu el que en dèieu principis, objectius i organització interna de l'emissora. Vareu aconseguir alguna cosa?
Que jo recordi, em sembla que no es va aconseguir pràcticament res. Com he dit abans, moltes paraules, però francament de fets reals, poca cosa. I un detall és que jo, que portava cap de, per dir-ho d'alguna manera, la publicitat, havia de fer mans i mànigues per visitar botigues, establiments de la vila, per poder aconseguir algun dineró a base d'anuncis, parlo ja de quan ja estàvem rodant una mica més en condicions, i ja dic, els únics ingressos que em consta a mi que entraven aquí eren els quatre anuncis que podia aconseguir jo i algun equip més del grup que érem, per poder anar tirant i comprant discos i anar tirant com podíem amb long plays i amb 45 revolucions i anar marxant així.